L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, llevat dins la pasta.
Sigueu benvingudes i benvinguts un divendres més a un nou programa de Llevat dins la pasta. Aquest programa que fem a Ràdio Estel volem aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, una realitat que ens interpel·la i ens crida a la transformació de nosaltres mateixos i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Aquest programa el podeu escoltar cada divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel i també tots els dissabtes en remissió a 6:00 de la tarda. A banda, si no poguéssiu sentir-nos en aquests horaris, el podeu sempre trobar a la secció Ràdio La Carta del web radioestel.cat i també el de la plataforma iVox.com posant el cercador Llevat dins la pasta. Com sabeu, estimades i estimats oients, l'equip de producció del Llevat dins la pasta hem decidit dedicar aquest mes de març a les dones. Fa poc celebràvem el Dia Internacional de la Dona Treballadora, el 8 de març. De fet, al programa anterior doncs, vam convidar a les dues companyes de la coordinadora El Sem la Veu. Volem, de fet, aquest mes dedicar-lo a visibilitzar les aportacions que les dones fan a l'existència humana. La nostra segona, de fet, tercera convidada és la Najat Bensar. Ella és d'origen marroquí, és divorciada i mare de dos fills, ja de 23 i 21 anys. La Najat fa 26 anys que va emigrar a casa nostra. És llicenciada en filologia anglesa, forma part de l'associació Ibn Roig de Sant Boi, ha treballat al mateix Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a la Fundació Marianao, a l'Institut de Treball Social i Serveis Socials Interès sobre Violència de Gènere, entre altres. Actualment, i per cert ens ha costat una mica de trobar perquè té uns horaris una mica complicats, treballa com a traductora als jutjats, a la policia, als Mossos i als centres d'estrangeria i menors. Per tant, avui tenim entre nosaltres a la Najat. T'agraïm, Najat, que hagis trobat un forat a l'agenda.
Moltes gràcies a vosaltres. Sí, una mica complicat, al final ho hem aconseguit.
Molt bé. Najat, ens podries explicar una mica en què consisteix la teva feina actual?
D'acord. Primer de tot, moltes gràcies per la invitació i espero estar a l'altura.
Molt bé, i tant que sí. Gràcies.
La meva feina és intèrpret i a vegades soc de mediadora primer en el jutjat. Tema civil, penal i laboral. També treballo al tema de violència de gènere, en declaracions amb la víctima, quan comença amb els Mossos, després el jutjat. També fem l'entrevista amb l'equip tècnic que fa la entrevista a la víctima, també amb el metge forense. A més, treballo en el tema de menors, en Fiscalia de Menors, quan hi ha declaracions de menors no acompanyats, també per les entrevistes de determinació d'edat, i quan ja també s'han d'ingressar a algun centre de menors i fem la entrevista amb educadors, no?, i directors del centre. Uh-huh. També amb els Mossos fem declaracions amb detinguts i víctimes de violència de gènere, i Policia Nacional, que són temes, primer, d'estrangeria i temes d'expulsions i això, i després en l'aeroport, que és Policia Nacional, que són temes de denegació d'entrades, falsificació documental i tema de drogues. Això més o menys en general és la meva feina.
Déu-n'hi-do. I qui és l'empleador? Qui et contracta?
Estem contractats a través d'una empresa que es diu Seprote, que porta molts anys treballant aquest tema i més de 20 anys treballant. Clar, ella la que fa la gestió de repartir la feina, perquè clar, és molt complicat. I som aquí a Catalunya, em sembla, 375 traductors de totes les idiomes del món. Més o menys, totes, sí.
I estàs contenta del servei que fas, Najat?
Molt contenta, la veritat que sí, sí. Perquè més enllà de la feina en si, de fer la traducció, a vegades hi ha situacions d'injustícia social i de desconeixement com funciona la llei aquí, i la veritat que jo a vegades faig també de mediació i moltes vegades els jutges m'han felicitat, perquè a vegades abans d'entrar en judici, sí, són coses lleus, el jutge proposa de fer si les dues parts arriben a un acord i no celebra el judici, i moltes vegades he fet jo aquesta tasca i ha sortit bé, i la veritat em sento contenta. Sento contenta.
Najat, tu ets dona i també ets una persona migrant que ja porta molts anys amb nosaltres. T'has sentit determinada d'alguna manera o condicionada per aquestes dues variables, pel fet de ser dona i pel fet de ser migrant, a l'hora de fer o de triar la teva feina?
Et dic la veritat, en el meu cas, jo mai he tingut cap problema. Quan vaig arribar, clar, jo em vaig casar i em vaig arribar aquí, no parlava res ni castellà ni català. Clar, això és un determinant, no?, a l'hora de començar a treballar. I tampoc tenia documentació. I clar, primer aprendre l'idioma, després gestionar tot el tema de la documentació i després ja buscar feina. Clar, jo tenia la cosa bona que jo he tingut quan estava casada, teníem una empresa familiar i clar, jo podia fer la feina administrativa amb el meu exmarit i al mateix temps curar els meus fills. I clar, i després ja, després del divorci, ja vaig començar a treballar les feines i entre d'aquestes feines a l'Ajuntament de Sant Boi que vaig entrar com a tècnica, suport tècnic al programa Nova Ciutadania, i clar, la veritat que era una feina fantàstica. Ha durat 4 anys, que el temps que ha durat el programa, perquè ara ja no està, però després he passat al tema de participació ciutadana, a l'atenció ahir a l'OMAP, a l'atenció al públic i moltes coses més. No he tingut cap, de veritat. He treballat també a la Fundació Marianao com a educadora social i bé.
Najat, ens volíem fixar en un aspecte de la teva feina, i és aquest que tens l'ocasió de poder parlar amb dones que han patit o que pateixen violència masclista. Et volíem demanar per què és tan difícil que una dona que pateix aquesta violència s'atreveixi a denunciar a la seva parella o la persona que està exercint aquesta violència sobre ella.
Però estem parlant de dones immigrades o en general?
Estem parlant en general.
Sí, a veure, clar, jo, la meva feina és sempre amb dones que no són d'aquí.
Val, per tant, doncs parlem de les que tu coneixes.
Sí, primer de tot perquè la cultura patriarcal que tenim a la nostra societat, jo parlo de la meva, que posa molta dificultat a la dona per donar el pas. També hi ha la força familiar. Ella, a vegades, aunque la família no estigui vivint aquí, des del país d'origen, estan allà a trucar que no, que és el teu marit, que has d'aguantar, no. I després el tema econòmic. Ella, moltes no tenen feina pròpia i no tenen aquesta dependència econòmica. Clar, depenen del marit. I clar, em diu, si jo poso una denúncia després, he de viure sola o amb els nens i què faré si no tinc feina, perquè desconeixement de recursos que hi ha, això ja parlarem més endavant, i també per por. Clar, perquè si tu dones el pas i fas una denúncia, després el jutge, el que toqui, no dona una ordre de allunyament, és que no m'ho surt.
Allunyament, no?
Sí. Si no hi ha aquest ordre, la dona ha de tornar a viure amb l'agressor. I això és un patiment de més. Per això, clar, quan poses una denúncia, tu no estàs segura si et donarà o no aquesta ordre. I clar, és tot això que la dona no s'atreveix a denunciar.
Creus que...
La meva experiència, eh?
Creus, Najat, que aquestes característiques que has comentat, no? De la, en aquest cas, de les dones que pateixen violència i que són d'origen magribi, creus que hi pot haver alguna diferència amb les dones espanyoles o es deuen trobar també amb situacions i amb causes doncs, similars a les que has comentat?
Home, hi ha una cosa comú, la por. Clar, totes tenen por, clar. I després què? I després què? L'única diferència que hi ha, clar, la dona que no és d'aquí, no té el suport familiar per decidir. Jo poso una denúncia, després marxo a casa de la meva família. Clar, en el cas de, de les dones d'aquí sí tenen aquest suport. També el tema idiomàtic, perquè la dona que no domina, aunque després la policia i el jutjat hi ha traductors professionals, però el fet de comentar-ho amb el servei social, amb la treballadora social, donar aquest pas, i si tu no domines l'idioma, és un hàndicap, també. I el tema econòmic, clar, les dones d'aquí moltes treballen. I clar, dius, mira, si qualsevol cosa, jo tinc la meva independència econòmica i puc mantenir-me a mi i als meus fills. Clar, en l'altre cas, la dona es troba sense res.
Abans, Najat, has comentat que per part de les teves compatriotes magribines que hi ha i que donen aquest pas de fer denúncies o que es troben en aquesta tessitura, no?, de patir violència de gènere, comentaves que no coneixen o no tenen gaire informació dels recursos que tenen al seu abast. És així?
Sí, a vegades, perquè informació sí que hi ha. Informació a tot arreu. I més a més, en tots els ajuntaments tenen un servei d'atenció a la dona per explicar-te com va tot. Però, clar, moltes no tenen, primer per el tema idiomàtic. Clar, no van perquè no entenen i necessiten una persona per acompanyar i moltes vegades no ho fan. I a vegades tenen informació, però a través d'una coneguda, una amiga, una veïna que ha patit violència i li ha passat això o això, en el cas negatiu o positiu. I aquesta informació sí que tenen, però a vegades no és la informació veraç, correcta, a vegades distorsionada. I moltes vegades també no són situacions de violència, són situacions d'un divorci normal. Però a vegades diuen, mira, si jo vaig a aquest cas, tindré l'ordre, viuré sola a casa, tindré l'ajuda, no sé què, no sé què. I a vegades no és així, eh? Per això, si la informació ve d'un professional, millor.
Una de les coses que estàs remarcant és aquesta dificultat de l'idioma.
Sí.
I una cosa que podem observar, un fet, és que quan anem a les escoles a recollir els nostres fills i parlem amb pares i mares, doncs veiem que la majoria de dones que són migrants i que porten els fills a escola, en molts casos, quan es tracta de dones ja grans, que són, bueno, que tenen més edat, aquesta dificultat de l'idioma és com molt evident, no? Són persones, llavors, que entenem que no van a escoles d'adults o als centres de normalització lingüística? Per què creus que no donen aquest pas?
Jo t'explico una cosa. Jo vaig estar en un projecte de l'Ajuntament donant classes a dones d'origen magribi de castellà. I clar, em vaig trobar moltes dones grans que no dominen l'idioma. El que ha passat abans, perquè moltes venien agrupades per al marit i són dones que no han estudiat en el país d'origen. Quan arriben aquí, clar, no saben ni llegir ni escriure i depenen sempre del marit, clar, per fer qualsevol gestió, o de la veïna, o de l'amiga, i després del fill. S'acomoden i després ja la vergonya d'anar a estudiar amb la meva edat, com que no. I això passa moltes vegades. I aquesta comoditat que tinc, que m'acompanya qualsevol persona, i per això no és per por, més bé per vergonya, no? A ser una dona ja d'una edat, d'una certa edat, i que no, i que vas a estudiar. Sobretot si no has estudiat al país d'origen.
Ja. Imagino que deus conèixer casos i que tu les deus animar al contrari.
Sí, i tant, perquè moltes vegades diria, és que el problema no és que és per tu, per qualsevol gestió que tu vols fer al metge, perquè a vegades tenim nosaltres les dones complicacions, no?, i necessites explicar amb el teu fill o el teu marit o la veïna, explicar una cosa directament amb el metge. Tu vols fer una gestió amb servei social per una ajuda. Per què una altra persona s'ha d'enterar de les teves coses? Si tens un problema amb el marit o amb la filla, el poder donar el pas i fer la gestió tu mateixa, sentir-te bé i poder explicar tu mateixa, no a través d'una altra persona. Després hi ha casos que quan arribes al jutjat en què la persona parla bé, però clar, quan són termes vocabulari judicial...
Molt tècnic, no?
Molt tècnic i llavors sí que necessites un traductor professional, això sí, però resta en la vida quotidiana jo sempre les animava a aprendre el castellà i el català.
Mm-hmm. Recordem als nostres oients del Llevat dins la pasta que tenim avui entre nosaltres a la Najat Bensar, que treballa actualment com a traductora doncs, a diferents espais, a jutjats, a la policia, als Mossos, a centres d'estrangeria i menors. Najat, et volíem preguntar si és habitual o normal, com en el teu cas, no?, que una dona magribina doncs, que estigui treballant fora de casa, o no és la situació normal?
Actualment sí que és normal. Hi ha moltes dones que estan treballant fora de casa i, més a més, amb la crisi, la crisi que hem passat abans i l'actual, moltes dones estan, elles, diguéssim, que estan s'encarreguen, no?, de tot el tema econòmic de la seva. Abans, potser, clar, per el tema, les dones que ven, i depèn si tu vens d'una zona rural o si vens de la ciutat. Clar, actualment en la ciutat, i sobretot, per exemple, jo soc de Tànger, i Tànger hi ha moltes, el tema tèxtil, fàbriques, tot, i moltes dones ja treballen. I les dones que han estudiat també, quan arriben aquí, necessiten sentir-se una mica no realitzada, perquè per això ha estudiat. També podem encontrar dones que, amb estudis, però el marit prefereix tenir la dona a casa per la comoditat de tots. I ella també accedeix, no? Que també podem trobar dones que volen treballar, però el marit no vol. Això, però és un percentatge molt petit actualment.
Val. Un altre aspecte que voldríem que ens poguessis explicar una mica més, Najat, treballes amb les fiscalies de menors, amb centres de menors... Aquí segurament, probablement, has pogut conèixer a molts joves amb situacions de dificultat, perquè estan precisament enfrascats o situats amb problemes amb la justícia. Uh-huh. Pensem, per exemple, a aquesta figura dels menors migrants que no tenen referents adults. T'hi has trobat amb casos així? Com es troben aquests joves?
D'aquests joves menors no acompanyats que arriben aquí i moltes vegades venen amb la idea de fer-se un futur, d'estudiar, de treballar, d'ajudar la família, ingressen en un centre. Un percentatge molt alt sí que estan en centre, estudien, fan formació, es preparen, no? Però clar, quan arriben al 18... Jo parlo de la gent, dels nois normals que venen aquí, no?, per fer un futur, perquè hi ha un percentatge molt petit que aquests nois venen aquí i ja, com no tenen suport familiar ni xarxa social ni llavors comença a ajuntar-se amb altres nois i es descarrilen. Però la majoria estan en centres, fan una bona tasca amb els educadors, no? Però clar, el problema quan arriben als 18 anys no hi ha lloc per tothom i molts es queden fora.
Ja, deixen d'estar tutelats, no?, per la Generalitat, sí, amb la majoria d'edat.
Sí, clar, no hi ha, perquè clar, perquè quan estàs en un centre fan un estudi durant un temps i després depèn de la teva, com has evolucionat o no, doncs t'envien a una casa, a un centre fins als 21 anys o a un pis compartit. també fins al 21. Hi ha nois que potser tenen aquí família i poden assumir aquesta tasca quan arriben al 18 o 19, però la majoria no tenen aquí a ningú. Clar, si tenen el permís de residència, ja es perd perquè no es poden renovar, no tenen feina, i clar, aquí comença el problema. Aquí comença el problema.
Segurament deus portar molts d'aquests joves al cor. Hi ha algun especialment que li hagis donat un cop de mà, Najat, i que ens vulguis allò relatar la seva petita història de vida?
Sí, jo me'n recordo d'un, justament quan vaig començar fa més de 6 anys en un centre de menors, i el noi era un noi maquíssim, que és veritat que ha vingut aquí, una bona família. Estava ja estudiant, estava fent les coses bé, amb un respecte amb els educadors, i després ha marxat a un pis compartit, i ara em truca a vegades per dir-me: mira, ja tinc nòvia i em casaré, ja tinc la documentació, està treballant de peruquer, i aquest noi sí que ho ha aconseguit. I des del primer moment ho tenia tan clar que, mira, ha arribat.
Sí. Molt bé. Najat, et volíem preguntar també per les teves lluites, no? Més enllà de la feina, i que segurament allà també tota aquesta energia que tens i aquestes ganes d'ajudar també les vehicules, no? Però hem vist que formes part d'una associació que té seu aquí a Sant Boi, que es diu Associació Ivan Roig. No sé si... Això, no sé, crec que no l'he pronunciat bé. Què fas aquí? Aquesta lluita teva, per què és aquí en aquesta associació?
Bueno, amb aquesta associació, amb un grup d'amics, hem decidit formar aquesta associació per col·laborar, no, en el tema d'integració, el tema de donar a conèixer la nostra cultura també, i més a més, ajudar perquè els joves, no, els adolescents, per tenir una oportunitat, no, un espai per participar, sobretot en el tema de l'esport, perquè hem començat amb grups de nens i adolescent amb el tema esportiu. Després hi ha el tema d'ensenyar el castellà i el català, i l'àrab també és una cosa molt important, perquè molts nens que han nascut aquí després perden, no, l'idioma dels pares. I nosaltres, la nostra tasca també és donar-les aquesta oportunitat, no, d'aprendre l'idioma dels pares, i així per poder comunicar amb la família d'origen. Fem moltes coses, fem moltes activitats per visibilitzar el paper no únicament de la dona, de les persones immigrades que estan en un país i que estan lluitant per donar una imatge diferent, no? La imatge que a vegades surt en mitjans de comunicació. No sempre, però...
Doncs, Najat,
pensa en la feina que estem fent aquí.
Jo crec que la imatge que tu has traslladat avui de persona lluitadora i que està, doncs, posant el seu granet de sorra en aquesta societat ha estat realment brillant. Doncs t'agraïm, Najat Bensart, haver-nos acostat a aquesta realitat laboral teva i també social, i per haver compartit aquesta estona al Llevat dins la pasta.
Moltes gràcies.
La doctrina social de l'Església és un dels grans tresors i no gaire coneguts que tenim a l'Església, i per això al Llevat dins la pasta, en cada programa, us agafem una petita píndola seleccionada pel Pepe Rodado relacionada amb el tema que hem tocat avui.
El Papa Francesc ha denunciat recentment: les diferents formes de maltractament que pateixen moltes dones són una covardia i una degradació per a tota la humanitat, pels homes i per a tota la humanitat. Ofereixo la pregària de febrer a aturar la violència psicològica, verbal, física i sexual que pateixen les dones de tot el món. Els testimonis de les víctimes que s'atreveixen a trencar el seu silenci són un crit d'auxili que no podem ignorar. Com a societat, no podem mirar cap a una altra banda.
Fins aquí el Llevat dins la pasta d'avui, un programa que hem impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Podeu escriure'ns per fer-nos aportacions o suggeriments a una adreça de correu electrònic que tenim, llevatdinslapasta@radioestel.cat. Avui us hem acompanyat amb molt de gust el José Matosas a les vies de so i a la conducció del programa, amb el suport de l'equip de producció, el Joan Andreu Parra. La sintonia que sentiu, La Saca Carrega, és un tema original interpretat per Jaume Parra, i el tema musical Aluminium és original de Mar del Pino i també interpretat per Jaume Parra. Us agraïm l'estona que ens heu dedicat i us esperem a la sintonia de Ràdio Estel el proper divendres a 6:15 de la tarda o bé el dissabte a 6:00 de la tarda. Fins llavors.